El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 17 minuts de les 9 del matí i comencem la tertúlia del gall del monestir. 3 quarts d'hora per parlar de temes d'actualitat local i nacional. Ja ens acompanyen els estudis Ramon Bernils, Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat, Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
Que no sempre es pot dir que tenim un Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat als estudis, per tant, ho remarquem i ho subratllem.
Molt bé.
Ja has trobat un lloc per deixar el premi, Jaume, a casa? Sí, has trobat algun lloc per deixar el premi?
Sí, he hagut de treure altres coses, però la meva dona diu ja no podem tenir més coses perquè aquí no hi cabem. Però he anat organitzant i tant. Tinc un prestatge especial dels premis i precisament el diumenge, el dia abans, m'havien donat també una escultura molt maca de Rubí, que era l'emblema més representatiu de l'Ajuntament, i també ho vaig posar allà. I el posar-hi aquest, doncs també ja el tinc de tot amb una estanteria. Hem de fer una fotografia un dia i ho posarem com a imatge.
Més trofeus que el Barça.
Sí, sí.
Algun comentari sobre la cerimònia dels Premis de Sant Cugat?
Home, em va doldre que no puguis guanyar Espiral, sí, el grup de teatre Espiral. 25 anys de trajectòria dedicada al teatre, en el sentit més literal del terme, per amor a l'art. I teatre que es fa amb una sabata i una espardenya, però que surt bé, i això té molt de mèrit, però
quan,
també és
veritat. L'any anterior n'hi van donar a l'altra entitat pel mateix concepte, per 25 anys també el premi, no?
Ah, Mirasol.
Sí, vull dir que semblava que estava cantant, no?
Sí, també és veritat que hi ha molta gent que fa coses, és clar, no pots premiar tothom, no? Evidentment, quan es parla de premis sempre hi ha gustos per tothom i la xifra està limitada, si no seria clar, donaries una col·lecció de premis, però bé, vull dir, hi ha més anys, no? Hi ha més anys i la gent que continua fent el que ha fet fins ara ho pot continuar fent i l'any següent o l'altre pot guanyar igualment.
Es pot tornar a presentar l'any següent? No sé, això.
Jo crec que sí, no?
Vols dir? No sé.
Si has guanyat, no. Però
home,
si no has guanyat, sí.
Ja queda com una mica desqualificat.
No, jo crec que no hi ha cap normativa que
impedeixi. Coneixes algun cas aquest que s'hagi presentat
dos
anys seguits?
No ho sé, però jo... No. És que, de fet, seria absolutament injust que hi hagués una normativa que t'impedís presentar-t'hi si no has guanyat. Perquè si no has guanyat és legítim que t'hi presentis tota la vida fins que vulguis, sigui un premi de Ciutat de Sant Cugat o del que sigui. No li veig el motiu pel qual, si has perdut, ja has de perdre per sempre, oi?
Rogeli, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Felicitat al Premi Extraordinari Ciutat
de Sant
Cugat.
Sí, primer de tot, home, tenim aquí un il·lustre santcugatenc, un il·lustre català, un gran actor... i que, bueno, allò que diem pel poble, no?, s'ho mereixia,
Això és el que... No crec que ho digui tothom, però bé.
No, i tant, és una persona molt estimada, molt apreciada.
Algun comentari sobre la cerimònia, sí, o sobre els premis?
Bueno, respecte al que dèieu, jo estaria d'acord amb el que dèieu ara sobre el tema d'Espiral, que jo voldria afegir també una activitat que fan que és molt lloable també, que és la del bosc literari. Vull dir, a part de ser una gent que treballa amb uns recursos mínims que realment ho fan tot amb molta il·lusió i que els resultats són déu-n'hi-do, són molt positius, tractant-se d'un grup amateur, d'un grup de gent aficionada, i que ho fa molt bé, i que a part d'això fa poble, fa ciutat, fa Vall d'Oreix, i crec que s'ho mereixien també, també quan vaig sortir els vaig saludar, dic m'hagués agradat també, però bé, és el que diem.
A més, són una altra cosa molt maca, que és introduir el teatre en els nens,
sí,
en els infants, i això és molt maco, perquè clar, el teatre sembla que hagi de ser una cosa de grans, que és molt avorrida, i clar, segons quin, com els llibres, segons quins llibres planteges que els nens llegeixin, o segons quines obres els portes a veure, doncs ja no llegiran mai més res, o no veuran cap més obra, o en quedaran contents i encantats i s'interessaran. I ells fomenten el teatre en els infants. I aquesta és una tasca que, evidentment, no guanyen res econòmicament, no hi ha cap afany de lucre, i tot i així la fan. Això té molt de mèrit. Però bé, en fi, un altre dia serà.
Que l'estima pel teatre i la lectura, i el cinema, i altres aspectes d'aquests culturals, la influència que té un professor o una professora en les èpoques de tenir 7, 8, 9, 10 anys, 15, 16, no? En aquesta edat en què creixes, en què...
Determinant.
Ets una mena d'esponja en què et xucles. Sí. Tenir un bon professor de literatura, tenir-ne un de regular, no diem dolent, com canvia, no? I que triïn bé les lectures que has de fer.
És que a vegades,
a vegades et fan llegir llibres que dius, un llibre amb 16 anys, segons quin llibre, dius, no toca ara amb 16 anys, l'has de llegir amb 35, o amb 30, o amb 25, o amb 40, o amb 50.
Clar.
Però a vegades els programes de lectures de les escoles penses, aquest llibre ara toca per un nen d'una nena de 16.
Està matant l'interès de llegir d'aquell, perquè és un llibre mal enfocat, és una lectura mal enfocada, no toca en aquell moment dir-li a aquell nen allò, perquè potser primer hauria d'haver llegit altres coses, o en fi... Però a vegades no és que sigui un mal professor, és a dir, a veure, en part sí, en part no. Pot ser un professor molt profundament coneixedor de la matèria que imparteix, això no vol dir que sigui un sapastre, el que passa és que potser no és un bon professor a l'hora de transmetre tot allò que ell sap. I per tant, aleshores sí que no ets bo, perquè necessites les dues coses, el coneixement i la manera de transmetre'l. Si no el saps transmetre... Doncs passa com a vegades a molts crítics d'art, de qualsevol art, de pintura, de teatre, de cinema, que a vegades són frustradament actors, escriptors, pintors, etc., que tenen un gran coneixement de la matèria aquella de la qual parlen, i en canvi quan ells dius, doncs pinta tu, no en tenen ni res, puja tu a l'escenari, o posa't a escriure, no? Però a vegades et trobes algú que sap transmetre molt bé aquella matèria i, com diu el Rogeli, t'engresca de tal manera que t'apassiona, no només per la matèria, sinó a vegades pels elements de cada matèria, és a dir, per un llibre determinat. Te l'explica de tal manera que tens unes ganes de llegir-lo i l'entens, sembla que l'entenguis perfectament, no? I passa igual amb una peça teatral, amb una obra cinematogràfica, etc.
És
el talent de cadascú a l'hora de transmetre una cosa, i com tu dius, Pep, clar, el mestre és determinant, sobretot si ets un adult, imagina't, que també t'ho pot fer avorrit, però si ets un nen... sacralitzes molt el que et diu un adult, perquè sembla que ho sap tot, no? El teu mestre és un referent i aleshores et pot destruir aquell interès.
Però això també... És una cosa, no, que el programa de lectures moltes vegades no, ve determinat pels departaments corresponents, vull dir que a vegades el professor li toca explicar un llibre que potser per aquella edat no és una decisió unilateral del professor, dic, també en defensa d'ells.
Però això també és el mètode educatiu, no? Perquè jo comparo sempre, la meva filla és professora i té una escola a Mallorca del mètode Waldorf, del doctor Steiner. I aquest mètode, els nanos i les nenes a partir de 6 anys tenen com a assignatura obligatòria teatre o música. I quan acaba el curs, jo he anat a diferents fins a curs, i fan una obra de teatre i toquen un conjunt d'orquestra, no, els nanos. I això fins que acaba la carrera, no? I, és clar, aquí això està absolutament equivocat, no? Perquè el sinistre aquest ministre que teníem no solament no el protegia, sinó que va eliminar la música de l'ensenyança, no? Això depèn. Llavors, jo he anat de diferents escoles que faig això, de les lectures en veu alta, de la institució de les lletres catalanes, i dono un recital allà, no? Encara aquest dimarts vaig anar-hi amb una. I, com que això no és assignatura, la música l'han de fer part. I el teatre, si el professor o la professora és aficionada al teatre, munta un grup. I no saps tu la quantitat de nanos i nanes que s'hi apunten. Ha de ser que el professor ho faci de bona voluntat. I a final de curs doncs fan una obra, esclar. Però sí, això ha de ser que tingui aquesta voluntat. En general no hi és.
Està clar que els professors tenen, en aquest sentit, les escoles, les direccions de les escoles, una gran responsabilitat en aquest camp. Jo diria que més que els pares. Els pares tenen les seves responsabilitats d'educar, i fins i tot els nanos, des de molt petitets, saben distingir molt bé els àmbits diferents. L'escola, casa, amb els avis, etc. Això ho aprenen quan tenen 2 anys. I us ho dic perquè a mi m'està passant. I a l'escola... és el que dèieu. Realment, si hi ha mestres motivats que estimen aquella assignatura determinada, això arriba. Això arriba. I en podran saber més o en podran saber menys, però el fer-ho d'una determinada manera, amb un determinat carinyo, o fer-ho d'una altra manera més freda, més distant, això influeix moltíssim en els alumnes. Jo puc parlar per experiència pròpia amb el tema de les matemàtiques. Vaig tenir uns professors que no hi havia manera. No m'arribaven, no. I les matemàtiques es poden fer agradables, es poden fer maques, pots anar al mercat, pots treure els nens a fer una compra fictícia, pots muntar un mercadet a l'escola, jo què sé, pots fer 40.000 coses, no? Doncs m'ho van fer desagradable i les matemàtiques per mi van ser una creu. En canvi, la llengua, per exemple, vaig tenir un professor que ens corregia, que ens ensenyava a construir la frase, subjecte, verb, predicat, jo què sé, que ens corregia cada redacció que fèiem, allò, i a més ens ensenyava a recitar i fèiem alguna representació teatral també petita i tal. Clar, aquest home fantàstic, em va entrar molt bé. Doncs una miqueta, aquí no es tracta de culpabilitzar ni molt menys, vull dir, cadascú una mica és com és, però vull dir, si tinguéssim els professors aquesta delicadesa, aquesta facilitat, que d'això en el camp de l'educació se diu una pedagogia adequada, doncs a vegades doncs potser no discriminaríem tant, no? I les matemàtiques no serien el que són, no? Ahir justament a la televisió vaig estar veient també una escola que estava fent un professor enamorat de les matemàtiques amb nanos que tenien ganes de fer un pas més del que és estrictament el que es demana al programa a les escoles, no? I bé, i feien coses d'aquestes, feien jocs, feien compartien experiències amb objectes, de si compra, que si ven, que si els preus, etc. Clar, les feia agradables aquestes les matemàtiques.
És veritat que a vegades hi ha nens, pot haver-hi algun nen que sigui més entre cometes, conflictiu o amb més problemes de sociabilitat per raons a vegades doncs, de famílies desestructurades, etc. Però en general el nen és molt participatiu, acostuma a ser participatiu si el saps engrescar. I si engresca, realment en treus un benefici extraordinari, perquè s'hi lliuren molt més que els grans. Jo, per exemple, va passar amb una obra, que era una obra meva, que era Trifulques de la Catalana Tribu, la va fer una població de Catalunya. És una obra que surt en molts papers. Clar, en teatre professional hi havia les sis actrius que ho feien, havien de fer molts papers, totes elles. Però allà, com que era una cosa que no hi havia, vull dir, no era professional i per tant no calia invertir diners, un professor va utilitzar 20 alumnes de la seva de la classe. I era fabulós. Cadascú interpretava un paper, per tant tenia una tasca més petita, més reduïda, pròpia per la seva edat, que no haguessin de prendre un paper de memòria molt llarg, però el lliurament en què ho van fer, la manera com es va lliurar tot allò, era meravellós. Era amb un entusiasme, i ho feien tan bé, que, ostres, no tots els grans fan això, ni molt menys, I això té molt de mèrit, i el mèrit, evidentment, era també del professor, que els havia sabut transmetre doncs l'energia necessària per dedicar-se a tot allò. I d'això en parlaven els pares, perquè els pares vivien amb els seus fills a casa, els assaigs i tot allò, com assajaven i l'entusiasme en què ho feien, i després t'ho explicaven. Ostres, el disgust que els nens tenien quan s'acaba la representació i allò no es farà mai més, és terrible, perquè diu, tant d'esforç, i el teatre també és això, oi? Tant d'esforç a vegades.
Memòria, clar, sí, però sincronització, no? Sí. Vaja, aquí hi ha gent que en sap bastant més,
Vosaltres que en sabeu més.
No, però això és cultura, tu, esclar. Per això penso que quan nosaltres per fi tinguem un país propi i lliure, l'assignatura de teatre i música serà segur, perquè el conseller Mascarell ho deia moltes vegades, i el Vila Joan, jo havia parlat amb ell, i em deia, jo viatjo pel món I la cultura es demostra a les ciutats que tenen més teatres. Quan més teatres hi ha, més culte és el poble.
Sí.
I és veritat, i això que vingui de l'ensenyança és estupendo, que és una forma... Imagina que puguis estudiar Shakespeare i puguis estudiar Molière i puguis estudiar els grans autors catalans. Clar, és que... això inclús aprens a parlar millor, perquè esclar, les paraules són tan bones i tan boniques que parla d'una manera diferent. Clar,
a part de la representació, té tots aquests altres complements, no? Que són la dicció, la sortir en públic, l'expressió, el saber-te, el memoritzar, tot això.
I això
hi ha una sèrie de components que en el camp de l'educació són bàsics, són necessàries, que abans ens ho feien fatal, ens feien aprendre allò de memòria, no? Los reyes católicos, los reyes no sé quantos.
Sí, sí,
no?
Sí, sí,
escolti,
sí.
Doncs, què millor que una obra que memoritza una obra de
textos bons i brillants,
no? De Molière o de qui sigui, la Rodoreda...
De qui sigui,
no? Doncs que millor que això, no? Per tant, és un complement educatiu. Jo diria que una part important de l'educació podria passar ben bé per aquí i d'una forma amena, agradable, que és el que dèiem abans, eh? L'educació no té per què ser... dos per dos són quatre i ja
això,
està, no?
Precisament quan jo conec en Flotats, perquè vam debutar junts a l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, i després li van donar una beca per anar a Estrasburg. Bé, quan el van contractar per venir al Nacional... Com que ell tenia tota la cultura francesa, i el critiquen a més perquè és molt afrancesat, no? Però una de les primeres coses que va fer va ser posar en el Teatre Nacional sessions especials pels nanos, per les escoles. La mateixa obra que feien de repertori la posaven en sessions especials i ara s'ha estès moltíssim, no? Però abans no era això. Els nanos anaven al teatre a veure teatre i aprendre a escoltar el teatre.
Per cert, parlant de Flotats, que vindrà al Teatre Auditori, no?
Sí,
si no m'equivoco.
Sí, sí, sí.
Ara estava intentant recuperar quina era l'obra, no me'n recordo el nom, però vaja.
El ser una cosa de dir ser o no ser.
Ser o no ser.
Però no és el Hamlet.
No té res a veure amb el Tobí o no Tobí, no té res a veure.
És una conversa amb un veí del...
Ser-ho o no, per acabar amb la qüestió jueva, és...
Això mateix, sí.
Vaja, té a veure una mica...
Amb... Sort d'internet, que l'he tenim abans.
Tampoc res a veure amb l'obra de... amb la pel·lícula d'Ernst Lubitsch, Tobí o no Tobí.
Ja està tot venut, eh? Sí.
Sí, queda... Sí. Bueno, està... Si algú no té l'entrada, que s'afanyi, bàsicament.
Sí, sí, sí.
Ara, el que deia ara el Jaume, per exemple, o sobre el conseller Mascarell, bé, l'exconseller Mascarell, que és veritat, això, de una mica la cultura d'un poble es veu pels teatres que té, no només pels teatres que té, sinó pel fet que s'omplin aquells teatres, és a dir, que hi hagi gent per veure els espectacles. Però també diu molt d'un poble o d'un estat, en aquest cas seria un estat, no un poble, que grava de tal manera la cultura que la fa inaccessible per tot una capa, les capes més majoritàries de la societat.
Clar.
Perquè el preu de l'IVA posat a la cultura, a l'estat espanyol...
El més car del món.
No és que sigui un preu terrible, és que a més és odi a la cultura, no? Sí, cal odiar molt la cultura, tot allò que representa, per posar-li aquest gravamen, per fer-la inaccessible a la major part de la gent. Això és terriblement, és odiós, perquè és miserable. Vull dir,
està fet expressament, eh?
Home, clar.
Quan més cultura tingui el poble, millor.
Clar, perquè la cultura doncs fa que la gent tingui sentit, esperit crític, desenvolupa l'esperit crític, fa que la gent es replantegi moltes coses, tingui capacitat, tingui més elements a l'hora de reflexionar sobre les motos que li volen vendre. El poder sempre vol vendre moltes motos, oi? I com més autodefensa, més defenses tinguis tu d'aquest caire, més com es diu això, més em surt la paraula, en tot cas més podràs eludir més refractari seràs
polèmica, a tot això. Per què uns productes, uns serveis han de tenir un 10% d'IVA i altres un 21%?
Quin
per exemple, un producte normal que jo vaig a comprar al supermercat perquè m'ha de costar un 21% i en el teatre m'ha de costar un 10%, perquè això podria dir que genera, diguem-ne, una desigualtat entre una persona que ven un producte o servei concret i una altra que, per exemple, ofereix una obra de teatre. És a dir, on marquem la línia del que és imprescindible per una societat o no a l'hora de rebaixar l'IVA. No dic que la cultura no hagi de tenir un 10% d'IVA, un 8, o un 5, o un 0, o un 1, o el que... Ho dic perquè a vegades es deixa de banda la gent que està venint altres productes i serveis i que ha de carregar un 21% d'IVA i també podria dir, doncs home, jo perquè no haig de poder tenir un avantatge també com el que ofereix un producte cultural? Jo que puc ser, ofereixo cadires, que també són necessàries. Ho dic perquè això és una pregunta que queda i és difícil respondre. A veure si algú m'ho
no
sap explicar.
No m'ho havia plantejat mai això, però penso que si tens un 21% d'un supermercat...
O d'una jaqueta, o de la roba,
sí.
Que la, portem roba tots, sí. També és necessària, imprescindible.
Bé, però hi ha moltes classes de roba també, moltes classes de jaquetes.
Sí,
pots comprar una jaqueta de preu més assequible per compensar el cost de l'IVA. En canvi, la cultura i el món teatral no pots compensar-ho perquè totes van igual, totes són el mateix. No pots escollir, l'impost és el mateix a tot arreu. Això jo penso que segons els règims, perquè se li va escapar amb un del partit parlant amb el Montoro a micrófono cerrado, que va dir, oi, és que esto no passa nada, perquè ¿conocéis alguno de estos teatreros que nos vote a nosotros? Vol dir que, esclar, i és veritat, jo no conec ningú que sigui del teatre.
La norma
no,
dual.
De la música.
La norma dual.
De la música o de la dansa. Que voti el PP, jo no conec cap, eh? Clar, quan no hi hagi cultura, doncs molt millor. Això és franquista, totalment. I l'altre, home, penso que, no sé, però em sembla que l'impost de l'IVA es posa segons coses de luxe, no? Però, en canvi, la pornografia em sembla que té un 4, no? Les revistes pornogràfiques tenen un 4.
Això sí que no ho sé, no t'ho sé.
Sí,
no,
si parlaven aquest dia,
sí, no
tenia un 4.
La pornografia no està conceptuada, és a dir, no té aquest gravamen. Cal distingir entre el que són productes de primera, de primeríssima necessitat vital, i després els que són, ja de cadascú, allà ell, no? Com diuen, home, realment et pots comprar una americana més cara o més barata. Sí, esclar, la qualitat també varia, però despullat no tens per què anar-hi, encara que depèn de la teva butxaca. Lògicament, te n'has d'estar de comprar coses que t'agradarien i que pots veure en un aparador perquè no te les pots pagar. Al teatre, normalment, el preu és estàndard, igual que al cinema. És a dir, que no vull dir el cinema, no, sí, en el dia de l'espectador, totes aquestes coses, però i en els teatres poden fer aquests vals de mitjà de meitat de preu, etc. Però hi ha un preu estant, no pots triar i dir, mira, no puc veure un Shakespeare per 4 rals i en lloc de veure'l per molts diners, perquè el preu és el preu i no puc escollir. No tinc aquest dret. Aleshores, doncs, posar-se una jaqueta a sobre no és un aliment, ni físic ni de l'esperit. Llegir un llibre, evidentment que pot ser un llibre bo o dolent, però també hi ha de bo i dolent de tot. Conrear l'esperit, jo crec que és un deure social, i per tant, alimentar-lo és vital, perquè si no alimentes l'esperit, ets vegetal. És una persona absolutament malejable, absolutament com una espelma, vull dir, com una fulla al vent, que pot ser absolutament manipulada pel poder perquè no tindràs autodefenses.
Però això interessa, eh? Ara dic aquest dia que el programa més dolent, declarat més sinistre, és aquest de la Belén Esteban, el Sálvame, no sé què. Bueno, doncs és el més vist, tu. És clar, sí. La gent que veu aquest programa ja els hi va bé, tu, i la seva cultura és aquesta, no?
Sí, realment el que...
I és declarat el més dolent.
Sí, bueno, que això,
el poble veu això.
Això és el que interessa vendre des del poder i la cultura que sigui crítica al teatre, almenys el que fem a Catalunya és teatre de bon nivell, és un teatre que té cultural, és un teatre que és crític també, això no interessa, i que el poble i que la gent es formi i sàpigui i tingui una cultura cada cop millor a nivell literari, a nivell de teatral, a nivell de tot, doncs això no és prioritari ni interessa. Interessa això, que la gent passi per aspectes estrictes estrictament mundanals, coses poc profundes, i que la gent...
No anem del dia a dia,
no? Això és el que no interessa. I la qüestió és aquesta. Llavors, és molt fàcil, ho posem car, ja està, a veure. Conec la meva filla, per exemple, a l'escola, quan era petit els feien anar a veure teatre a les escoles, hi ha una programació que està molt bé, van al teatre auditori i tal, però arriba un moment que et diuen, papa, jo vull veure altres obres, clar, vull anar al teatre auditori. I clar, però val 21, 22, 23 euros, això als 15 anys, 16 anys, dius, home, són uns dinerons i no me'ls puc gastar, si m'ho pagues, si no, no. I passen una època, passen de la seva vida, passen uns anys, que aquesta canalla no poden conrear allò que els hi vam inculcar des de l'escola, des de la família, etc, etc. Després de més grans s'hi tornen a agafar, no? però realment ens trobem això. I és que la cultura, doncs no per ells, pels governs, no té un valor, no té sentit, hi ha coses prioritàries, et diuen, ja ho saben, de fet. Ja saben que amb la cultura la gent es desenvolupa més, la gent es torna més crítica, i això realment és el que no interessa.
Sobre l'IVA, ara que estava mirant, no per tornar-hi, però que hi ha productes al 21% que podríem considerar que són essencials, no? La roba, el rebut de la llum del gas, per exemple, la factura del telèfon també es podria considerar que és una necessitat, els productes de neteja de la llar també, vull dir que hi ha productes, no? És un debat molt ampli. Escolti, ho dic, ja hem parlat de cultura, voldria parlar de Josep Maria Barallí, ballarín, que ha mort aquesta matinada, religiós, escriptor, va ser durant molts anys capellà de Santa Maria de Caral, una persona que a més es va implicar en el que va ser la vessant pública, per exemple, va anar últim de la llista de la candidatura de Junts pel Sí de Lleida de les darreres eleccions, va escriure Mossèn Tronxo, un llibre el 1989 amb el qual va obtenir força ressò, també és conegut per un altre llibre, Santa Maria, pa de cada dia, una persona que va intervenir en els mitjans de comunicació, Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya, i que ens ha deixat amb 96 anys d'edat. No sé si volen fer algun comentari, si van tenir l'oportunitat de conèixer, més enllà de la seva faceta pública.
Jo personalment no el vaig conèixer mai, no el vaig tractar mai, mai vaig coincidir, diguéssim. Però bé, és un home, jo crec que tenia com a mínim tres compromisos importants, era un home compromès com a mínim amb tres coses importants. Una era la gent, perquè era un humanista. La segona era la llengua del seu país, i després l'altra era els drets nacionals del seu país. Són tres compromisos importants que jo crec que marquen la trajectòria de mossèn Ballarín, que pràcticament ha viscut un segle, perquè als 96 anys, doncs, l'obra d'ell és extensa, eh? Vull dir, clar, és molt més conegut pels articles, perquè havia fet molta cosa, però
ha fet més de 30 llibres, eh?
Sí, però bé, no eren llibres allò bestsellers, també s'ha de reconèixer.
Bueno, Mossèn Tronxo sí, eh?
Mossèn Tronxo sí.
Va guanyar 10 milions a l'època, eh?
És el que l'ha fet.
El 89, que són molts diners, eh?
Sí, és el que li ha donat.
I tot el va donar a gent que ho necessitava, tu. Va quedar sense un ral. Anava repartint a la gent que li demanava. Sí. Jo el vaig conèixer perquè era molt amic d'un amic meu també, que es deia Rivier, i anàvem a Caraus i feia unes misses esplèndides, absolutament teatrals, eh? De cara al poble, i parlava amb la gent, i a l'hora de la benedicció parlaven junts, vull dir que una cosa... I la gent anava inclús de Barcelona, no anaven del barri ai, de la zona, sinó de Barcelona a veure l'espectacle d'aquella missa, no? I esclar, es carregava totes les institucions, parlava, feia els sermons políticament, eh? Vull dir que no callava res, i els tenien allà a posar, perquè esclar, no podia sonar en un altre lloc més important perquè no convenia, no? Sí, però era molt agradable, molt trempat, era molt xerraire. A Gòsol, després vam trobar a Gòsol i, i quan anàvem allà deia, ara que acabem de dinar veniu a casa i acabarem de fer el puro.
I no va deixar de mai de fumar, oi?
Mai.
No, és un misteri de la ciència.
Fumava malalt al llit i amb el puro.
El puro el deia l'anticristo. En lloc del monticristo el deia l'anticristo.
Però és com el Joan Fàbregas, oi?
També, sí, el Fàbregas
també. Fumant.
Sí. Aquests pulmons de ser, perquè... Sí.
No? Quants anys tenia en Joan Fàbregas? 90?
No tants, però vaja.
80 molts. Sí,
80 molts.
Sí. I sembla de tenir 89.
Ara ho busco.
Continua fumant. Sí. Vaja, jo el veig a la porta de cugat.cat fumant tranquil·lament.
Sí. Doncs de mossèn Ballarín, tornant al tema, jo també destacaria, a part de les que heu dit, el tema humanístic, que és el que el Jaume també estava apuntant, no? Per sobre de tot era una persona. A veure, el de capellà era, jo diria que era una faceta de la seva vida.
Ell diu que es va fer capellà per ajudar la gent.
Clar, i quan jo amb aquest tipus de gent, a Barcelona també n'hi ha, i també hi ha gent que treballa amb entitats solidàries, conec gent a pobles, capellant a pobles que fan una tasca immensa, preciosa, i que dediquen una part petita de la seva vida al tema religiós. I quan, això que deies tu, Jaume, que quan els escoltes en un sermó, dius, home, doncs no està malament escoltar-los, perquè parlen de les coses del poble, parlen de les necessitats del poble, de la gent que necessita un cop de mà, de coses absolutament humanes, solidàries, i per tant, aquest tipus de capellans a mi mai m'han fet nosa, ni mai a la vida els criticaré, tot el contrari, tenen la gran oportunitat a la seva vida, i en el cas en qüestió, doncs, de mossèn Ballarín, jo crec que va ser això, ha estat un home, per sobre de tot, un humà, una gran persona, que solidària, que ha ajudat a la gent, que a casa et feia sentir bé al seu costat. Jo havia anat amb algun cop amb alguna celebració i sentir-lo era un plaer, sabia parlar molt bé, s'expressava molt bé, i això és el que ens convenia.
I no callava res, no callava res, no, divertit. No. Era incòmode per tothom.
Quan anava a la televisió també, déu-n'hi-do, a vegades el punxaven una mica i l'home traia el que havia de treure's, tant si era en política com si era religió.
Però inclús van haver-hi queixes del bisbat.
Sí, i de Roma, perquè quan li feien preguntes de Roma, del bisbat, diu, ui, això em queda molt lluny, aquí els problemes són uns altres, aquí a Berga...
Però en el mitjà de comunicació no apareixia tan sovint, perquè es queixaven, en general, hi havia queixes, no solament de Montserrat Roucó, sinó dels bisbes d'aquí mateix.
Però podríem dir que era un capellà en el sentit més literal del terme, perquè el que hauria de ser un capellà.
L'autèntic.
Que és tot això, oi?
Clar.
Perquè després tenim capellans buròcrates, és a dir que...
Sí, que no es mouen del despatx.
És un altre món, és un altre món, no?
Cap a l'església i ja està, no? Això no ens convé.
Exacte. Però el capellà és aquest, justament, no? El que està al costat de la gent, el que sempre al costat de la gent. Perquè és, jo penso que és qui vol, té la vocació per ser capellà, en principi hauria de ser aquesta.
Sí, sí.
I en una època, en una època determinada, l'època d'ell, de mossèn Tronxo, doncs potser sí que vestit de capellà podies estar més a prop de la gent que en altres situacions.
Però ell era, del segle XXI, era un gran admirador de mossèn Cinto, i feia el mateix que mossèn Cinto. Bueno, els exorcismes no hi va arribar, però per exemple, cobrar 10 milions de pessetes i no quedar-se en res, i anar-ho donant a la gent, no a institució, no, la gent que veia que li demanava, doncs mira, li donava aquí, li donava allà, i ja vivia justíssimament en una casa que es veu que li pagaven tot, perquè amb la pensió que tenia de l'església no tenia per res, no tenia ni pels puros, i en canvi, doncs, no es queixava de res mai, al contrari. Sí.
No sé si té alguna connexió, relació, paral·lelisme es pot fer amb Bisbadeig, que vas entrevistar el Genosoc Espanyol, sí. Víctor, perquè també era una figura eclesiàstica que...
Sí. Ell en parlava, de la visió
burocràtica de l'Església. Perquè el Víctor el vas entrevistar en el Genosoc Espanyol i ara...
Era una persona encantadora.
Però oi que havien tingut alguna relació amb mossèn Tronxo?
Ells dos, no ho sé. Ells dos,
ell en parlava,
Ells dos, no ho sé. No ho sé, suposo que es coneixien molt. El bisbe d'Eix, en un altre aspecte, era també una persona que parlava bastant clar, no tant com en Ballarín. Bé, era bisbe, També s'ha de dir, era una altra cosa.
Sí,
tenia un altre càrrec. Clar. I per tant, la jerarquia no podia parlar igual. Però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, eh? Les coses que deia, les coses que diuen en el llibre, per exemple, doncs, no les deien molts altres capellans. Fins i tot alguns que pensaven com ell no gosaven parlar tan clar com ell. I era un home molt crític amb la conferència episcopal espanyola, molt, que deia que era una conferència nacionalista espanyola absolutament. Vull dir que allà era molt, molt, molt difícil doncs, que hi entrés una altra línia, de un altre corrent de pensament. Jo sé que l'Isidor Cònsul, en Pau Descansi, l'editor, va estar molt al darrere d'ell perquè fes un llibre amb unes memòries que les podia fer. I em sembla que finalment no hi va ser a temps. Llàstima, perquè el bisbe d'Eix tenia un munt de vivències i quan ja va a l'última etapa de la seva vida, que estava més deslliurat d'obligacions, hauria parlat molt més clar. Però, de fet, va morir no molt gran, tampoc. No era molt gran. Jo recordo una anècdota. presentàvem, era Sant Joan d'Espí, o Sant Just d'Esvern, ara no recordo, Sant Joan d'Espí, era motiu d'aquest llibre, el jurós espanyol, clar, en aquell moment estem parlant dels anys 99, i, perquè jo, el llibre va sortir, quan jo vaig parlar amb ell, després va passar temps, clar, fins que el llibre no es va publicar, i finalment el va rebre, i ell explicava, diu, vaig rebre un llibre, i tal, i deia, i obro, i veig, diu, llibre, diu, jo no sóc espanyol. I diu, vaig pensar, diu, ah, mira, jo tampoc, està bé aquest llibre, està bé. Diu, està bé, està bé. I diu, després va dir, hosti, però si aquí surto jo. I després, aleshores, en una presentació que es va fer a Sant Joan d'Espí, multitudinària, era un sopar amb com 200 persones en taules d'aquella rodona, es va ser una cosa, i parlava amb ell, i parlava jo, i aleshores el presentador va fer parlar a mi, i es tractava de parlar, ja havíem sopat, i llargament. I aleshores, esclar, jo vaig parlar a prop de, va ser, no sé, devia parlar 3/4 d'hora, i després li tocava a ell. I quan diuen, bé, i ara passem la paraula al bisbe, Antoni Deig i tal, el bisbe s'aixeca i surt disparat. I se'n va. Corrents. Corrents, sense dir res. Corrents, disparat. I tothom es va quedar, què ha passat? Clar, perquè es dona la paraula i surt disparat. I que, saps on havia anat? Al lavabo. No es podia aguantar. Havia, per cortesia, mentre jo parlava, no havia gosat aixecar-se o anar al lavabo.
Però
va tocar parlar ell, jo no puc parlar 3/4 d'hora sense haver d'anar.
Però va tornar.
I clar, te va tornar, no? I llavors el van aplaudir. Sí, el va aplaudir.
Tothom ho va entendre. I va dir el mateix que deies tu, o sigui, estava d'acord amb totes les teves teories.
No, clar.
Però la frase, jo no soc espanyol, també ho deia.
Ho subscrivia, i tant, sí, per això deia.
Era la primera frase de cada entrevista, no?
Sí, sí.
Intento recordar.
A tots els personatges els preguntava el mateix.
Això a la conferència episcopal els matava, no?
Bé, allà, no, bé, ja el coneixien, eh?
Ja
el coneixien.
Però no el toleraven.
Hi havia cadascú, segons qui, responia la pregunta d'una altra manera. Per exemple, el Tisner responia, i ara? I ara? Jo sóc al·lèrgic al tractament espanyol, deia el Tisner. hi havia de tot, no sé, clar. Però el bisbe d'Eix era un personatge entranyable, una de les persones que es fan estimar, i em va saber molt de greu la...
Va morir més jove ell, sí.
Sí, no, era més jove que tu.
Fixa't.
Com va morir, i tant.
Una criatura.
Sí. No, era, sí, no sé, bueno, pots saber tu, Pep, l'edat que va morir, però no tenia 87 anys, ni molt menys.
Vas a parar.
Llàstima, perquè un cop alliberat de les obligacions religioses, aquest home hagués pogut escriure i dir moltes coses. Vull dir que van perdre un gran valor com a català, com a persona, fins i tot com a bisbe.
Sí.
Amb una motxilla d'experiències increïble, quan s'explicava i quan explicava coses, un home digne d'escoltar, que a més parlava molt bé, en fi.
Sí, 77 anys.
Veus, 77, 10 anys menys.
2003, sí. Ho he dit bé.
Quants anys?
77.
77.
Clar.
I es va llicenciar en dret canònic a la Universitat de Salamanca, a l'any... Vaja,
Déu-n'hi-do,
no devia ser...
I va ser ordenat sacerdot l'any 49, vull dir que són èpoques...
Sí. Ser de Salamanca i no afectar-li...
Imagina els gripaus que es va haver d'empassar, no? Aquest home vivint...
Sí. I renunciar segurament a càrrecs, no va renunciar, ell mateix ja s'ho devia imposar perquè el fet de pensar i tenir aquesta forma de veure les coses, això ja posa una barrera, tu mateix te la poses per no poder accedir a cap altre càrrec que pugui anar més amunt, perquè clar, això des de Roma o des de la pròpia conferència episcopal, tota aquesta gent els tenen molt marcats i els tenen molt enclostrats, vull dir que aquí es queden.
Déu-n'hi-do les obres també que va escriure, entrant a la Wikipedia, que és una mena de d'accés ràpid a la informació, es veu que també va escriure i va participar en altres llibres d'entrevistes, i a la referència al genocidi espanyol del Víctor Alexandre, que diu bona part del seu compromís amb els drets nacionals de Catalunya i la seva llengua figura en el llibre Genocidi espanyol de Víctor Alexandre, la Wikipedia.
Ah, molt bé. Veus? Coses. Sí, no, és que allà parlava clar, tot el clar que podia parlar. Clar, ja no estem parlant de l'any 49, estem parlant de l'any 1999.
Ha canviat molt tot.
Sí. Bé, el 98, perquè quan jo parlo amb ell és el 98, el llibre surt del 99. I déu-n'hi-do, mira. Sí.
Falten 3 minuts per marxar. Alguna recomanació per aquest cap de setmana? Alguna cosa per la gent? Alguna pel·lícula, alguna obra de teatre, alguna xerrada, algun passeig, alguna cosa que puguem fer aquest cap de setmana? Tenint en compte que fins i tot hi haurà afortunats que dilluns no hauran de tornar a la feina i podran fer un llarg pont o... Cap pel·lícula, Víctor? Part de Spotlight que ja fa...
Sí, aquesta és molt periodística, oi?
Sí, que està bé.
Encara la fan aquí a Sant Cugat?
Sí, els Yelmo. Almenys aquesta setmana encara la feien.
Els Yelmo,
sí,
i això,
sí.
I això, clar, jo me vaig al Verdi, surt més a compte. Si no tens cotxe, el Yelmo no hi pots
anar. Sí, el problema del Yelmo, clar, el transport públic en el terreny en aquesta qüestió de Sant Cugat és un problema per això, perquè hi pots anar amb autobús,
sí,
però segons quin horari,
nocturn
ja no pots tornar.
No, és impossible.
I aleshores, sense
allà
cotxe...
Allà tots són cotxes allà.
Sí, s'hi ha d'anar en cotxe.
I més gent de Rubí, perquè està Rubí no tenen cinemes.
I queda més a prop, físicament.
Avui no hi ha cinema de Rubí. El cinema de Rubí és el centre comercial.
Ah, el Roger té una proposta.
Bé, a banda de les sardanes,
sí,
que està molt bé, diumenge anar a ballar sardanes aquí a la plaça del Monestir, els que no vulgueu anar a ballar sardanes també hi podeu anar a ballar al Vermut Swing, que de veritat val molt la pena de veure-ho.
A
Can Quiteri, a la plaça aquella.
Jo he vist que al davant i ho veig cada diumenge.
Com bé de ballen, que bé que s'ho passen, la música és encantadora, no cal dir-ho.
Però van començar i eren tres parelles, tu. Van començar l'any passat i eren tres, la gent deia, però què fan aquests aquí? Eren tres parelles. I ara està la plaça abarrotada.
A veure si el programa de Festa Major ja ho inclouen, perquè de veritat la gent s'ho passa molt bé i ballen fantàsticament bé.
Però són diferents grups, no és tot un equip, no. Però si apunten els que volen.
Notes allà una energia, una il·lusió, unes ganes, i es mouen, i ballen, i salten, i fan molt bé, es ballen. Jo a mi m'encanta.
Doncs trauré el nas diumenge a veure si us hi veig. Víctor, Jaume i Rogeli, moltíssimes gràcies.
Bona
setmana santa. La setmana que ve no, perquè serà divendres sant. Fins d'aquí 15 dies.
Bona setmana santa.
Bona setmana a tothom.
Molt bé, això
mateix. Molt bé, nois.
Que vagi bé.
Bona Pasqua.
Bona Pasqua. What a wonderful world. What a wonderful
El gall del monestir.